I ara també en nosaltres Carles Mulet, senador nacional per Compromís, i li preguntarem què li pareix això de l'acord que ja s'ha arribat en Brussel·les, quina sensació té ell davant d'aquest acord que tenim. Molt bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
Antes de preguntar-li sobre això que ens està ocupant aquests dies, de 90 hores de negociació i de més, vull preguntar-li sobre algo que este matí bueno, m'he quedat un poc sorpresa i vull que vostè me l'explique. Vostè escrivia en un tuit exactament, a més ho feia en castellà, No se dice Holanda ni Cava Valenciano, se dice Países Bajos y Altos del Levante.
Sí, no, un poc era fer un poc de... els tuits són això, no? Un poc en clau d'humor, de fer un repàs de l'actualitat, no? I en este cas, recordem que portàvem molts dies el que eren els Països Baixos en el focus mediàtic de, per la seva negativa, no? A aplicar aquestes propostes i aquestes mesures que la majoria de països europeus estaven exigint per així de la Covid. I tenim un error comú, és atribuir a lo que són els Països Baixos el nom d'Holanda. Holanda és únicament una regió dels Països Baixos, és com si li diguéssim País Valencià o Catalunya a Espanya, no? Recordem això, que els Països Baixos és la denominació oficial que té. I poc fent també la broma, també ha tingut una polèmica, perquè el Cava Valencià, a partir d'ara, per una decisió que no compartís pràcticament ningú, se dirà Altos de Levante. I això ha creat molt de rebou, no? Molt de rebombori, i aquesta denominació que a molta gent no li acaba de quadrar, no? Que el Cava Valencià s'acaba dient Altos de Levante, en tot el que això comporta, no? D'una imatge un poc centralista que tenim sempre de l'Estat, a un cava que se ve que es porta a bona part d'Europa, i aquesta denominació era un poc la broma, no? Entre els baixos i els altos.
Sí, en este cas s'ha donat poca divulgació de com s'ha arribat a este nom. És veritat que els mitjans de comunicació no s'ha fet massa ressort. Suposa que per la disconformitat, no?, entre les parts.
Sí, no, i a més, bueno, també entenem que la producció de cava a les comarques de Castelló és molt limitada i molt simbòlica, i així no hi ha aquesta polèmica, no? Així hem de lamentar, per exemple, que el que és la IGP, la Indicació Geogràfica Protegida dels Vins de Castelló, s'ha quedat fora de les ajudes dels Ministeris d'Agricultura, que sí que rebran el que són les denominacions d'origen, no? Per tant, així estem en una altra problemàtica, no? Entenem que en Castelló això ha sigut un tema polèmic, però en altres comarques valencianes, on sí que hi ha producció de cava, sí que és una denominació un poc que no s'acaba d'entendre, no?
Què li ha paregut a Compromís a l'acord que s'ha arribat en Brussel·les per eixir d'esta pandèmia que ens ha afectat a tots?
Bé, poc esperem que guiar per el que són els titulars i les notícies, no? Perquè l'acord en si encara no l'ha pogut veure, però sembla que no és del tot roïn, no? Que és prou positiu, perquè a fi i al cap no s'acaben de complir totes les expectatives, però sí que són bones, no? Hi ha un acord sense precedents, i més després d'aquest temor que teníem moltíssima gent, no?, de que la Unió Europea no pugui superar el seu sentit, no?, que se quedaran molt desdibuixada, no?, la funció que tenia la Unió Europea, quan tots els països necessiten més aquest tipus de resposta per part d'aquest organisme comú, no? I pensem que, bueno, que les dades que estan donant-se són positives, no? De que l'Estat espanyol rebrà 140.000 milions d'euros, dels quals 72.700 són ajudes directes, no? Ajudes a fons perdut. Això són quantitats molt importants, i entenem que la Unió Europea no tenia altra eixida que això, no? Si no, entre tots, no ens ajudàvem i no buscàvem la solució al que estem patint, no tenia sentit continuar en la Unió Europea, que havia perdut, no?, aquest esperit de cooperació entre els països.
Vostè està mirant la part positiva. Si em deixa, jo li recorde que la tramitada l'haurem de tornar, i a més, aquestes inversions estaran... estarà tot el món vigilant, el que parlen dels països frugals, vigilant en què s'emplea aquests diners, és a dir, estarem fiscalitzats. I a més, ens demanen que fem reformes dins dels nostres països.
Sí, pero Paul, también, ahora no de lo que son las noticias, es saber qué es el documento en China. Sería un cambio de paradigma importante en la Unión Europea, ¿no? Porque abans, sobretot, tenia aquest imatge d'Alemanya exigint els retalls i exigint l'austeritat, i ara aquestes reformes que se'ls parlen estan parlant de coses molt, molt diferents, no? De garantir l'estat de drets, quan hi ha països com Polònia o Hongria que suspenen sistemàticament, no? Mm-hmm. Estan parlant de transició ecològica, que és una cosa que fins ara tampoc s'ha parlat en la Unió Europea, no? Per tant, entenem que sí que són passos importants. I, obviament, els diners se tenen que controlar i no se poden gastar alegrement i ha d'haver un mínim senderi, no? Però la part positiva és que sí que estem avançant cap a una unió fiscal, encara que siguin passos xicotets, perquè el que no és possible que hi haguem països que siguin paraïsos fiscals, que siguin que després posen els majors impediments per aprovar aquest tipus de mesures i que nosaltres estiguem pagant, no? Aquesta competència deslleial, no? Aquesta dumping fiscal que s'ha produït. Per tant, sí, òbviament, s'hauran de tornar aquests diners. Tampoc no queda molt clar en quines condicions se tornen. No estem parlant d'uns fons que s'hauran de invertir en l'estat espanyol durant 6 anys i únicament la part que són fons ajudes a fons perdut i és important, són 72.000 milions d'euros, que això són molts diners.
Mire, quan parlem dels països frugals en este moment, tot el món ja sap el que vol dir austeritat, que són persones responsables a l'hora de gastar els seus diners, invertir bé, és dir, no tindre mal gasto. Ho hem comprat tots perquè, clar, primer fa uns anys es van vendre lo dels PICs, lo dels països PICs, ho vam comprar i ara estem comprant lo dels països frugals, no?
Però clar, però és un poc el que està passant també a l'estat espanyol, no? Perquè diuen que la nostra comunitat, per exemple, perquè s'exigís a la nostra comunitat eliminar impostos que altres comunitats no tenen? Pues perquè hi ha comunitats com Madrid, que és un paradís fiscal, és una comunitat que se permet el luxe de tindre els impostos més baixos, però que empreses que estan produint així, que estan tindrant a treballar així, tributen en Madrid, i això es permet abaixar impostos. I el que fa és descapitalitzar la teva comunitat autònoma. I això passa a nivell europeu, perquè Google, IKEA, Amazon, aquestes companyies que treballen així, que tenen empleats així, estan tributant en Holanda. Precisament per això, perquè se permet, no? I se dumping fiscal. El que hauríem d'acabar també és en això, no? I són aquestes coses que, com comentaves, lo del PIG, no? Abans, fa un any, érem els països del sud, eren un poc els apestats d'Europa. I era Alemanya el que ho tirava encara, no? I Alemanya ha pres la lliçó, no? Que o desteixin tots, o per a la seva economia tampoc no pot tirar endavant si deixa arrere països grans com el nostre, o com Itàlia, o països potents, no? Per tant, aquest mantra de l'austericisme, abans era que no podíem gastar, que teníem un techo de gasto, això ja ha desaparegut de la majoria de països, no?
Però són fàcils. Són fàcils, sí, de comprar coses, és dir, ara comprem lo dels països frugals quan en definitiva no és cert, tindríem que explicar exactament quin tipus de com ells manegen els impostos, com ho cobren, quines irregularitats estan cometent, conforme ara vostè està dient.
Clar, això són mantres d'estos que pareixen veritats absolutes, però que després es demostra que són mentides. I recordem, això són països d'una població molt xicoteta, d'unes condicions econòmiques que es permeten viure d'una altra manera, però no se pot equiparar, no? l'economia d'Holanda, l'economia d'Alemanya, França o l'estat espanyol, que són els que estan dient que no, que per ahir no se pot anar, no? Que si estem en una situació privilegiada és precisament perquè la Unió Europea ha permès aquest tipus de pràctiques de fiscals que l'han convertit a ells en receptors d'uns ingressos econòmics que no produeix aquest país. Per tant, aquests països no poden ser exemples de res. Per això faria falta anar a una política fiscal més seriosa i que s'evitaran els paraïsos fiscals de la Unió Europea.
En aquest cas, sí que és veritat que Alemanya són a muntó europeistes, volen deixar un bon llegat i en Alemanya tenim un recolzament en Alemanya i en França, sobretot perquè per voler fer front davant de Rússia, Xina, Estats Units, és dir, tenim que ser forts en la Unió Europea. Però fijes vostè, resulta que el primer ministre holandès, que a més se li denomina el senyor No, perquè dia que tot no, accedís dels 450 se baixen als 390 per a donar aquestes ajudes sense retorn, però ell se'n torna a casa i li explica als seus lo següent. Si antes Holanda pagava dia a ella més de lo que recibia, ara pagarà menys de lo que recibís i a més anirà a cobrar més impostos a tots els barcos que passen per ahí. Li agrada?
No, bebé, no m'agrada, no, també falta veure quina part d'això és simplement política de campanya per contestar els seus i quina és veritat, no? Però sí que un poc això ens ho hem de prendre més seriosament, no? Tots els països europeus, perquè si no això té cap tipus de viabilitat. El que no pot ser que hi hagués competència deslleial, sobretot en Holanda, no? Quan parlem de per què certs productes, i més parlant del tema agrícola.
Clar, és que si ara parlem dels Països Baixos, és dir, realment a nosaltres ens afecta molt, perquè...
Moltíssim. Però és també la política que han tingut, perquè molts cargaments de productes agrícoles entren per Rotterdam, perquè allà no hi ha els controls fitosanitaris que hi ha ací al País Valencià, i això també s'ha de posar a fre, no? Si tots som una Unió Europea, té que sepa que la cosa és important, i el que ací està prohibit també ha d'estar prohibit en Rotterdam. Per què Rotterdam és tan potent? Per això, per la falta de mesures contundents com sí que tenim. I mentre es continuem alimentant i aquest doble model o aquest doble model que tenim a la Unió Europea, hi haurà d'això països que se beneficiaran per no fer el que toca. També imagina quina serà la pròxima. Sí, dime.
Una qüestió que mos toca sí al costat i que jo vull que vostè me doni la seva opinió. Què li pareix el que està passant? Imagines, venim de Brussel·les i mos anem a Artana, que ens interessa. Encara que sigui un poble molt menut, a nosaltres ens interessa. Què li pareix el que està passant en la façana de la Iglesia, que volen lluir-la?
Val. Són temes molt polèmics, no? Són temes que no és el primer cas que passa, no? Fa pocs mesos va passar exactament el mateix en el campanar de Sucaina, que també havia estat sempre a pedra vista i se va lluir, no? Clar, ahir quan... Una cosa és que estèticament es pugui aparèixer, jo tampoc no soc tècnic en patrimoni i en cultura, però hem vist en molts pobles, no?, la controvèrsia que s'ha generat, no?, quan s'ha... Hi ha hagut una moda recentment que és treure la pedra, i s'ha treure la pedra en cascs històrics que mai la pedra havia estat vista, perquè era pedra que sempre havia estat encalada, són els pobles de l'ús interior, la majoria o és pedra de pedreria, d'esta bona, o és pedra d'esta d'acumulació, que històricament les cases es tenien que protegir en capes de calç. S'ha posat de moda treure la pedra, qualsevol poble històric té la pedra a vistes, i això, segons els tècnics, és falsejar la història. Per tant, jo crec que aquest tipus de qüestions, els tècnics són gent que tenen formació i que saben els criteris pel qual no és una qüestió de cabuderia. Jo entenc que són modes que a tots els agrada molt veure la pedra, però segurament històricament ixa església no tingut mai la pedra a vistes. És complicat quan hi ha un tema sentimental i un tema tècnic, i la cosa se rebolica tant que hi ha inclús veïns manifestant-se. Jo entenc que tots ho fan de bona voluntat, no? Que els tècnics no ho fan per una qüestió personal ni estètica, sinó el més acord a la història possible, no? I no sé quina solució se podria donar ahir, però sé que és molt complicat.
En este cas, hi hauria que escoltar al poble, hi hauria que escoltar els tècnics, tindrien que anar-se, tindria que judicialitzar la qüestió?
Jo crec que no s'hauria de judicialitzar, i també entenc que hi ha una solució intermitja, que és la que estem escoltant, no?, d'aquells elements de valor estètic o patrimonial més important, sí que se podria ser a la vista, però és que la si tu tapes, tampoc no fas de l'aparèixer, simplement això que quedarà baix. Jo entenc que no, aplegar la justícia no és cap camí, perquè qui som, no?, la gent que no som experta en matèria, va dir com s'ha de restaurar una església. Jo crec que això no té recorregut judicial des de fora, no?, sense també entrar en els detalls. I entenc que això va per modes. Va haver modes fa 100 anys que potser era lluita tot, era la moda d'estruir la pedra, però bueno, jo crec que mal no li fan cap, ni deixar la pedra a vistes ni deixar la pedra amagada, no? Segurament li fa més mal deixar la pedra a vistes, perquè són pedres que es un técnico puede explicar la humitat que això genera, la falta d'aïllament que tenen els edificis, acaben comportant humitat dins d'edificis que abans no en tenien. Això passava en ermites que s'han restaurat i cases que s'han restaurat, i aïllament natural, aïllament que tenien tradicional, s'ha llevat per qüestions estètiques, i ho acaba patint la pròpia estructura i el propi edifici. O sigui que jo, a mi també és una persona que m'agrada molt la pedra i veig que és molt bonica, però segurament les funcions que han tingut històricament, el tindre la pedra tapada era per algo, no era per, per una qüestió estètica, sí.
Carles Mulet, senador per Compromís, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i fins un altre dia.
Gràcies.